es.
Ràdio Sant Cugat, notícies.
Bon dia. El manteniment dels equipaments esportius és el principal repte de Sant Cugat en matèria esportiva. Així ho ha explicat la regidora d'Esports, Núria Escamilla, en una entrevista al programa Esport en Marxa, en què ha assegurat que estan actuant, posant ordre i al dia les instal·lacions esportives municipals. Segons Escamilla, ha recordat que alguns equipaments tenen més d'una trentena d'anys i que no s'ha fet un manteniment adient i que ara el consistori està actuant. Sobre el parquet del PAF 2, assegura que s'està treballant amb una empresa especialitzada en parquets i que s'avança també en una actuació de vernís i de poliment. Les fonts que no funcionen, situades entre els vestidors a la Guinardera, retiraran i l'aigua calenta dels vestidors arribarà ben aviat quan se solucioni un problema mecànic. El MIEM, el mapa d'instal·lacions esportives municipals, i el Pla Estratègic de l'Esport es presentaran el 8 d'octubre al Consell Sectorial d'Esports, que radiografiarà l'esport de Sant Cugat. I l'Ajuntament de Sant Cugat vol crear un nou accés als túnels de Vallvidrera des de la rotonda del Xic. La tinenta d'alcaldia de Mobilitat, Cristina Paraire, ha explicat a Cugat Mèdia que el consistori ja ha parlat amb la Generalitat i Tabasa, la concessionària dels túnels que veuen amb bons ulls la iniciativa. Paraire ha detallat que l'objectiu de la proposta és descongestionar la baixada de la rotonda del Xic a la de l'Hipòdrom, que en hores punta queda col·lapsada. També és notícia que els carrers de Sant Cugat s'ompliran aquest dissabte de descomptes amb la celebració de l'edició d'estiu de la campanya Estocs a Fora, organitzada per Sant Cugat Comerç. Entre les 9 del matí i 8:45 del vespre, una setantena de comerços associats oferiran productes amb descomptes per apropar el comerç local a la ciutadania i dinamitzar els principals eixos comercials de la ciutat. I Sant Cugat viurà del 28 de setembre al 3 d'octubre la 19a edició de la Setmana de la Gent Gran amb l'objectiu de reconèixer el valor de l'envelliment actiu i reflexionar també sobre el paper del col·lectiu a la ciutat. La programació de la iniciativa inclou activitats culturals, lúdiques i d'entreteniment organitzades per la taula de la Gent Gran. Entre les propostes hi haurà concerts, tallers, caminades popular, teatre i xerrades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Bon dia, benvinguts a una nova edició de la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat. Avui continuem la nostra gira fora dels estudis i és un plaer parlar-vos des del parc d'atraccions del Tibidabo, un lloc emblemàtic pel qual tinc un gran afecte. Així doncs, salutacions cordials a qui us parla, Jordi Caselles, i com sempre saludem el company i amic d'aventures radiofòniques, Esteve Llop.
Què tal, com estem? Doncs bon dia a Jordi i a tota l'audiència que en aquests moments tenim des d'aquí, des del Tibidabo. Un plaer estar un dia més fent ràdio i avui amb un punt d'emoció perquè realitzem el programa des de la plaça dels somnis del Tibidabo. Jordi, tu que ets soci del TV Club ja fa anys, explica'ns a quin lloc estem exactament.
Bé, la plaça dels somnis del Tibidabo és una plaça mirador que es va inaugurar el 29 de novembre del 2009. Amb una superfície de 1.931 metres quadrats i construïda en l'emplaçament que abans ocupava l'antiga muntanya russa, es tracta d'un espai de jocs per als més petits i serveis de punt de trobada i escenari per als espectacles del parc. Aquest lloc ha sigut i és testimoni de tota mena d'espectacles musicals, teatrals, màgia, humor i d'actes professionals i educatius. Val a dir que un dels espectacles en la seva major part són creats per l'equip de l'Andreu i que, per cert, aprofitem per saludar, que ja l'hem vist que està voltant per aquí.
Els que esteu al Tibidabo davant nostre escoltant-nos, gràcies per ser avui aquí. Abans de res, ens presentem els qui ens esteu escoltant en aquests moments en directe pels altaveus que tenim instal·lats aquí a la plaça dels Somnis. Aquest és un programa de ràdio que es diu La Maroteca de la Ràdio, que s'emet els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la freqüència modulada des del juliol del passat 2021. Aquest és un programa sense ànim de lucre que es realitza en una emissora pública i que té aquests objectius.
En primer lloc, volem parlar de la ràdio, el mitjà de comunicació que més estimem i en el qual hi hem passat moltes hores com a oients i també com a radiofonistes. Parlem de la ràdio que hem fet i de la que hem escoltat. Ho fem parlant amb professionals de la ràdio i utilitzant sempre com a base documents sonors de la ràdio. Aquest fet té especial rellevància en documents sonors de la ràdio analògica, és a dir, les gravacions anteriors a l'any 2000 aproximadament. Durant els dos anys que fa que vàrem començar a preparar la Maroteca de la Ràdio, hem constatat que la majoria d'emissores del nostre país no enregistraven de forma habitual les seves emissions de l'època analògica. Per tant, a no ser que algun treballador de la ràdio o algun oient particular enregistrés alguns minuts, podem dir que la major part d'emissions de la ràdio espanyola des del 1924 fins al 2000 s'han emès i no s'han arxivat enlloc. És a dir, que pràcticament tota la ràdio s'ha fet en directe només per a ser escoltada una vegada.
Durant el darrer any hem contactat amb molts professionals de la ràdio que ens han facilitat molts documents sonors, però sabem que en moltes cases hi ha cintes de caset que encara es guarden, tot i que segur que ben aviat aquestes cintes acabaran a les escombraries. Cintes com aquestes, que tenim a tot arreu, segur que les recordareu, els més petits que ens esteu veient ara, no sé si sabeu de què va això de les cintes de caset, en aquestes cintes abans s'hi enregistrava so. Sabem que hi ha molta ràdio enregistrada en domicilis particulars i la nostra missió és rescatar aquestes gravacions i digitalitzar-les abans que sigui massa tard. En aquest sentit, us podem explicar que aquest programa va demanar permís a l'empresa que explota els punts verds de l'Ajuntament de Barcelona per a digitalitzar gravacions abans que aquestes es destrueixin. Jo he vist amb els meus propis ulls com cada dia es llencen desenes de cintes de caset i de vídeo a les escombraries, però, en compliment de la Llei de Protecció de Dades, ens van denegar, com és lògic, la cessió temporal d'aquests documents.
En definitiva, que volem demanar la vostra col·laboració a tots els qui ara ens escolteu en directe des del Tibidabo. Si teniu gravacions radiofòniques a casa o sabeu d'algú que en tingui, familiars, amics, si us plau, contacteu amb nosaltres. Aquí, al nostre costat, en aquest roll-up, hi teniu una sèrie de còdecs QR. Els primers us permetran escoltar i seguir el nostre programa a les diferents plataformes on estem presents, la web de cugat.cat, iBooks, iTunes i Amazon Music. Els dos que hi ha al final corresponen al nostre WhatsApp i al nostre correu electrònic, que de fet ara també us diem de viva veu. El WhatsApp és el 689 10 74 83. Us el repeteixo, 689 10 74 83. I l'email és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol d'aquestes vies. També, si hi ha oients que us agradi explicar els vostres records, us podeu apropar aquí i ens expliqueu el que tingueu per casa. Vinga, no tingueu cap mena de por, que aquí ho recollirem.
De nou, us donem les gràcies per escoltar-nos i ja us agraïm per avançat que us subscriviu gratuïtament al nostre podcast. I sobretot animeu els vostres familiars i amics no solament a escoltar-nos, sinó a facilitar-nos aquelles gravacions que vosaltres i els vostres contactes puguin tenir de la ràdio de fa anys. Gràcies també al parc d'atraccions del Tibidabo per cedir-nos de franc aquest bonic espai a la plaça dels Somnis amb una vista fantàstica de la ciutat de Barcelona.
I gràcies també a Fernando López, de l'àrea comercial, d'esdeveniments i rodatges, a Bruno Querol, cap de parc, i a la gran ajuda també de l'Andreu, que ens ha donat un gran cop de mà per instal·lar tot això també.
Doncs vinga, comencem a fer el programa fent una mirada històrica al Tibidabo.
El Tibidabo és el punt més alt de la Serra de Collserola, amb 512 metres d'alçada. El nom de la muntanya prové de la Bíblia d'un versicle de Sant Lluc, Tibidabo. En llatí significa et donaré. Aquest nom li va donar a la muntanya un grup de monjos del monestir de Sant Jeroni, al segle XVI. Aquest monestir estava situat a la carretera de la Rabassada, prop de l'actual benzinera de la carretera, a sota del Tibidabo. Des d'aquest punt es pot veure tota la ciutat de Barcelona, part del Baix Llobregat i del Maresme, i vistes tant del Vallès com de les muntanyes emblemàtiques de Catalunya, com Sant Llorenç del Munt o Montserrat.
El 1886 es va inaugurar una ermita dels Salesians. Uns anys després, el 1902, es va iniciar la construcció de l'actual temple del Sagrat Cor, projectat per Enric Sagnier, que es va finalitzar 6 dècades després, el 1961. La capella salesiana original encara existeix, just al costat. El parc d'atraccions va ser construït per Salvador Andreu, el famós farmacèutic creador de les pastilles del doctor Andreu, i va ser inaugurat l'any 1899. Dos anys després es van inaugurar el tramvia blau i el funicular. El Tibidabo és el parc d'atraccions més antic d'Espanya i el segon més antic d'Europa. Ben a prop del Tibidabo, l'any 1992, s'hi va instal·lar l'emblemàtica Torre de Collserola, dissenyada per Norman Foster, amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, dels quals, per cert, celebrarem ben aviat el 30è aniversari. Bé, ara que ja ens hem situat, anem a explicar la vinculació entre el Tibidabo i la ràdio, que data de ben antic, Jordi.
Segons ens informa Lluís Sagarra, de Guia de la Ràdio, el 1925 es va iniciar les obres de la primera antena de ràdio del Tibidabo. El novembre d'aquell any es va iniciar les primeres proves amb un emissor Western Electric de 2 kW des de l'Hotel Florida. El mes de febrer de 1926 van començar les emissions regulars des del Tibidabo. L'antena era del tipus Marconi i es sostenia sobre dues torres de 50 metres d'alçada. Els terrenys els va cedir el doctor Andreu. El dia 26 de febrer d'aquell 1926 va ser quan es va fer la inauguració inicial.
Ens hem de situar una mica. Pensem que el 14 de novembre del 1924 van començar les emissions de Ràdio Barcelona, la primera emissora de ràdio d'Espanya. Durant dos anys, tant l'antena com els estudis de l'emissora estaven situats a l'Hotel Colón de Barcelona, i aquell 1926 els estudis es van traslladar a les actuals instal·lacions del carrer Casp, i l'antena al lloc on ens trobem ara, al Tibidabo. Així doncs, estem en un dels emplaçaments tècnics més importants de la història de la ràdio del nostre país. I des d'aquesta antena es van emetre discursos històrics com el de Francesc Macià proclamant la República Catalana.
Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Nicet Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida. Preguem que cada català, així com tot altre ciutadà resident a Catalunya, es faci càrrec de l'enorme responsabilitat que en aquests moments pesa sobre tots nosaltres. Tot aquell, doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la pàtria. Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que, amb l'ajut de tots, anem a establir. Ens apoyem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles, i morint i tot, si calgués, no podem perdre. En proclamar la nostra república, fem arribar la nostra veu a tots els pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim a portar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afirmar la pau internacional. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.
La Maroteca de la Ràdio.
Déu-n'hi-do, eh? Quin moment històric més important que hem escoltat i que devia ser doncs, un dels primers discursos oficials que es va poder escoltar a través, mitjançant aquesta antena instal·lada al Tibidabo de Ràdio Barcelona, com moltes altres després van aparèixer. Estan comentant ara fora del micròfon amb el Jordi que la manera de parlar, encara que fos un discurs oficial molt important, és com molt diferent, no?, de la manera que tenim actualment de xerrar o de fer, doncs això, un discurs.
Sí, era una manera molt pomposa, no? A més, com pauses entre frase i frase, no? Deia 3, 4, 5, 6, 7 paraules i parava. I parlava així i continuava.
Anava fent pauses.
I anaves fent pauses. I per tant, seguim parlant, i era una cosa així. Per cert, unes antenes, deixa'm dir que la veiem en visió directa, eh? Allà tenim l'antena que sobresurt per darrere de la Torre de les Aigües, aquí a dalt del Tibidabo, i ara és un moment històric, és un moment històric, i això va passar aquí on estem ara, no gaires metres de distància.
I a darrere nostra tenim tota la vista de la ciutat de Barcelona, que és increïble. Aquest és un dels millors balcons de la ciutat. La llàstima és que ara mateix estem nosaltres orientats a cara al parc, llàstima entre cometes, perquè evidentment el parc és molt bonic, i l'església del Tibidabo, de la qual abans hem explicat la història, doncs també és absolutament fantàstica.
I així ens dirigim a la gent que es vulgui apropar aquí i que ens expliqui les seves aventures radiofòniques de petit i d'adolescent, perquè això hem de tirar molt enrere,
Molt bé, ja que estem al Tibidabo, anem a escoltar una falca de publicitat precisament del Tibidabo. Gràcies a l'Albert Murillo podem escoltar aquest àudio del 1993, en el qual apareix el Tibidabo a RM Radio.
Ei, família, venga, todos en marcha. Tibidabo. ¿Que a dónde vamos? Pero bueno, es que no os habéis enterado. Si vamos toda la familia al Tibidabo y pedimos un Tibi Family, además de pasarlo pipa, ahorramos un montón de dinero.
¿Un Tibi qué?
Un Tibi Family, cariño. Porque Tibidabo sí que piensa de verdad nosotros, en toda la familia. Venga, en marcha. Vamos a abordar el barco pirata, a volar en la alfombra mágica de Aladino, a lupinear en el huracán.
¿De verdad te vas a subir en todas las atracciones?
Claro, y ya verás como tú tampoco puedes resistirlo. Si es que con el Tibi Family, Tibidabo es ahora más divertido, más familiar y sobre todo más económico.
Tibidabo, una montaña que mueve familias, sin ir más lejos.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
L'estil de Justo Molinero fins i tot en les falques del Tibidabo, eh? T'hi has fixat?
Sí, no ha canviat amb els anys. Jo crec que ha anat millorant, inclús, eh? El Justo és una persona que, allò que diu, no?, que millora amb el temps i cada vegada és més autèntic.
Molt bé, escolta'm, ara fem una petita regressió cap al passat. Jo faig un esforç en aquests moments per recuperar els meus records del Tibidabo de quan era nen. Jo vaig venir per primera vegada al Tibidabo amb 6 o 7 anys. Recordo perfectament pujar a la Nòria i a l'avió. I un altre record inoblidable que tinc és una atracció que ja no existeix. Hi havia una espècie de mig tub de ciment que baixava muntanya avall, tu anaves fent curves, i tu hi passaves amb una espècie de trineu amb rodes, diguem-ne, baixaves a gran velocitat i quan hi havia corbes pronunciades la inèrcia et feia inclinar cap a un costat, cap amunt, i després tornaves a baixar. Tu ho recordes, això?
Ho recordo perfectament, Esteve, perquè de fet és que hem coincidit en el record. Aquest també és un dels que tinc, una de les atraccions que recordo, que després aquests patins els carregaves amb una espècie de carret de golf que anava per un carril elèctric i et tornava a pujar fins al punt de sortida. Jo del Tibidabo de petit tinc fins i tot el record de casa d'un matí, de cap de setmana, que els meus pares em van despertar i jo preguntant doncs, on anàvem, perquè acostumàvem sempre a anar a algun lloc al cap de setmana, doncs em van dir que anàvem al Tibidabo. I no se m'ha borrat mai aquest record. Per tant, igual que tu, bonics records d'infantesa del Tibidabo, aquesta atracció, l'antiga muntanya russa, que de fet ocupava l'espai on ara estem.
Correcte.
Que de fet aquí darrere tenim un vehicle, no? Com ho diríem, això?
Un vagó, potser.
Un cotxe d'aquella antiga muntanya russa aquí exposada. I vaja, jo crec que són records que mai s'esborren.
Molt bé, doncs ja que parlem de records, i aquest és un programa de records, i que estem situats ara en aquests moments a principis dels anys 80, et proposo escoltar a un DJ que nosaltres havíem arribat a escoltar molt, però no encara en aquella època. L'anem a escoltar quan ell va començar la cadena catalana. Estem parlant de Fernando Martínez, més conegut com a Fernandisco.
Cadena catalana.
Baila con estas chicas.
Vuélvete loco.
Se llaman The Bell Stars.
Arriba.
Disco supernovedad en la cadena catalana. Disco supernovedad. Y tú lo tienes que bailar. Disco supernovedad. Primicia. Es como una caricia. Primicia. Él se llama Gary Low.
Atención al mister. I want you, Gary Low.
Doncs aquí teníem a Fernandisco, la cadena catalana, cantant en antena i amb aquest estil espagueti dance que hi havia en aquella època. I mira, ja que tenim el Fernandisco, potser que el saludem, un Fernandisco virtual i diguem amb un aspecte molt diferent, però aquí el tenim. Bon dia, Fernandisco.
Buenos días en los 40. Del 40 al 1, top 40.
Hola, Fernandisco, feia temps que no t'escoltàvem els 40 principals.
Bueno, he estado un poco en los 40. Del 40 al 1, top 40.
En los 40, s'ha quedat en un bucle, em sembla, Fernando, amb això de los 40, eh?
En los 40, efectivamente, 40 al 1, 40, top 40.
Bé, ja no sé si estem parlant amb un holograma dels anys 80 i 90 o amb el Fernandisco d'ara, en fi. Bé, ja que parlem de Fernandisco, anem a escoltar un breu tall on sonava a través de los 40, precisament, el gener de 1990. Un tall que vaig enregistrar jo mateix amb el meu radiocaset aquell gener del 90.
Ahora pieza indiscutible de los Beatles con Bananarama y tres señoras que las acompañan, que son un equivalente de la trinca allá en UK. Dicen que están muy contentas de estar en España. No, esto no han dicho. Ahí lo tienes, Madonna is like a prayer. Como una oración, como una exhalación. Madonna dispuesta a ser número uno, pasando olímpicamente de todo y de todos. Madonna, erótica, apostólica y romana. Madonna, like a prayer. Desde el compact disc, como nunca, Madonna chicona.
El compact disc, qui se'n recorda del compact disc, eh, aquestes alçades?
Madonna chicona, com deia, eh? Madonna, like a prayer. Era la veu del Fernandisco.
Un estil inconfusible que va marcar escola, eh, també. Els 40 en aquella època van ser molt trencadors. Recordem, com ja hem parlat en el nostre programa, que Constantino Romero, ja als anys 70, junt amb altres personatges que van començar en emissores com Ràdio Joventut o Ràdio Espanya de Barcelona, van fer realment una nova manera de fer ràdio, i jo crec que als 80 i principis dels 90 va ser, doncs, un moment de màxima esplendor d'aquest estil de locució, i en aquella època en la qual els programes musicals eren molt famosos. En aquests moments això ha canviat una mica i els programes més escoltats són els de contingut, no pas els musicals.
Sí, és així. De fet, ara ja tothom, el seu subministre musical no prové de la ràdio, sinó que prové de les plataformes de música, com Spotify, per exemple, en aquest cas la més coneguda, o de gravacions personals. I la ràdio queda reservada a continguts, com bé dius, continguts informatius o d'entreteniment o culturals. Ha canviat.
De totes maneres, nosaltres convidem els oients a descobrir coses, perquè, diguem, una concepció actual que molta gent ha agafat és: jo vull escoltar música, no vull que em parlin. Totalment respectable. Però recordem que per escoltar ràdio, escoltar música a la ràdio, tampoc et fa falta, és el que fa tothom, se'n va a Spotify o qualsevol plataforma digital i escolta la música que vol, quan vol, d'acord. Però i les històries que hi ha al darrere de la música? I les històries que hi ha al darrere dels artistes? Vaja, jo crec que això és una cosa interessant, i per això, doncs, us convidem a descobrir, tant a les zones com també a internet, via podcast, per exemple, una pila de programes musicals que hi ha molt i molt interessants. I ja que parlem de música, anem a escoltar una cançó que precisament feia Fernando Martínez, que va fer un single a principis dels 80 que es deia Todo el mundo hace lo que quiere. Anem a escoltar, doncs, en acció a Fernando Martínez, Fernandisco fent música.
Sí. Son las 5 de la mañana. Entra la luz por mi ventana. Solo estoy aquí, siempre de sufrir. Un insomnio de madrugada. Pierdo la cabeza y los cigarrillos en el cenicero están. En un desorden vacío y gris. Que solo, solo, solo estoy. Ya no sé qué tengo que esperar. Una copa me vuelvo a llenar. Y en la cama se va a derramar. Ya van los cristales mi mano a cortar. La sangre cae, me deben dar. Soy todo alcohol, comienzo ya. Todo me da vueltas.
¿Y en ese momento qué hiciste?
Creo que puse la radio.
Todo el mundo es como quieres ser.
Tiene que haber un final.
Un final o sin él. Todo el mundo es como quieres ser. Mira la luz.
¿Qué querrán de mí? A las 6 de la mañana, algo fuerte tengo que beber. Paso una luz roja, control policial, aprieto los dientes y el pedal. Una niña vende rosas, por la mañana pasan cosas. Estaciono y la voy a ver, algún precio hay que poner. Junto al correo hay un bar, empujo a la puerta para entrar. Cuatro cadáveres...
Una manera molt curiosa i molt autèntica d'aquella època de rapejar i de mesclar el rap amb, el, amb la música de ball, que era molt lenta també, si te n'adones, eh? Respecte a l'actual, tenia uns BPMs molt, molt baixos, no?
Sí, saps a qui em recorda?
A qui?
A Pino Tangio.
Sí, és un estil semblant, sí, sí,
sí.
Ara, aquí el més sorprenent és això, és tenir un personatge de la ràdio que es va fer molt conegut que es dediqués a fer un disc. Realment és molt, molt interessant aquesta iniciativa. Bé, ja que estem parlant de música de ball a la ràdio, anem a fer una mica de salt temporal, anem a saltar uns quants anys endavant, una mica més d'una dècada, però anem a escoltar una emissora també molt, molt puntera i molt coneguda de la ràdio musical.
Hola, què tal? Benvinguts al Swing Flash, cada dia a Flash FM, la mega ràdio. Salutacions d'en Jordi Casas.
Hola, Jordi Casas, com estàs?
Ei, què tal, company? Doncs molt bé.
Jo pensava que estaves a Camp FM.
Jo també m'ho pensava, i efectivament, és veritat. I soc, estic a Camp, sí, Esteve, però és que això de la Flash tira molt, saps? Me'n recordo perfectament d'aquella gran època. Esteve.
I tant, nosaltres també, Jordi. I, per cert, curiosament, tens molta similitud amb el nostre company Jordi per un motiu molt curiós, que és el vostre cognom, Jordi Casas i Jordi Caselles.
Bé, company, potser és que ens assemblem amb alguna cosa més.
Doncs no ho sé pas, però el que sí que està clar és que ens encanta escoltar-te avui dia a través de la Gamma FM amb els teus programes musicals, que són interessantíssims i que us convidem a escoltar. També us convidem a escoltar uns documents molt curiosos, que són uns whatsapps que ens vam intercanviar, uns missatges de veu amb el Jordi, quan intentàvem quedar amb ell un dia per fer-li una entrevista per internet a distància en el nostre programa de la Maroteca de la Ràdio. I ens va costar una mica coincidir en agendes, com de vegades passa, i també perquè teníem gent encostipada, el meu equip de la feina, jo vaig agafar la grip també, en fi, anem a escoltar-ho.
Hola, Esteve, ja diràs quan et va bé, eh? Vinga, una abraçada, gràcies.
Doncs em va bé com vulguis, però després és això que diem, que van passant coses i que no hi ha manera de quedar perquè la gent es posa malalta.
No pateixis, Esteve, que et milloris i ja quedarem la setmana que ve o quan et vagi bé. Tu no pateixis, eh? Ja et dedicaré la cançó de Mecano. Hoy no me puedo levantar. Vinga, que et milloris, eh, Esteve? Una abraçada.
Aquest sentit de l'humor, que ens recorda molt a Flash. I per últim, encara un missatge més del Jordi, com sempre, tan amable amb nosaltres.
Perfecte, i que es millorin els teus companys, caram.
Caram, doncs sí, ens va costar, però encara tenim algú que està de baixa al nostre equip, però vaja, al final ho hem aconseguit. Esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Vinga, anem a escoltar alguns indicatius de ràdio de fa una colla d'anys. Un altre document que afortunadament ha rescatat el company Albert Murillo des de Catalunya Ràdio. Anem a escoltar un indicatiu dels anys 90 de Ràdio Arenys. Música.
Ràdio Arenys 91.2 FM.
I seguim ara amb un indicatiu d'Antena 3 Ràdio, una emissora que ja no existeix i que sonava d'aquesta manera el seu jingle l'any 1989. Mira, amb uns pitos inclosos i tot, que no quadren amb la realitat, eh? Que no s'espanti la gent d'aquí del Tibidabo. Seguim amb un altre indicatiu ara de Ràdio Espanya de Barcelona.
Barcelona, Onda Media. Barcelona, 621.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Esteu, com dèiem, a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat. Estem en directe enregistrant un programa aquí al Tibidabo, al Parc d'Atraccions, i amb un temps fantàstic i amb un vent també que fa que no passem calor, que teníem molta por de passar calor, i tu ja em vas dir, no, tranquil, que al lloc on estarem estarem fantàstics.
Doncs sí, estem plenament a l'ombra, però és que a més aquest vent ens encara facilita més el tema tèrmic. Ara, no ens facilita tant el tema àudio, perquè se'ns cola una mica de vent en els micròfons i estem aquí fent una mica de parapeto perquè no ens arribi. Doncs escolta, un plaer estar aquí al Tibidabo. La veritat és que és fantàstic, un programa a l'aire lliure, amb aquestes vistes increïbles, amb un parc històric com és el Tibidabo. Vaja, tot un luxe fer la Maroteca de la Ràdio. Estem encantats i desitgem que tothom qui vulgui s'apropi aquí i ens expliqui si té coses de ràdio a casa seva, perquè aquí a la Maroteca segur que ho podrem recollir.
Molt bé, ara el que anem a fer és escoltar una gravació que ja hem preparat tu i jo per un programa que ben aviat sortirà a la llum. No és un programa, per tant, de Maroteca encara, és un programa futur que es dirà Cau de Lletres, i en aquest programa parlarem de coses com llibres interessants de conèixer, perquè estem en una època en la qual, jo crec, no sé com ho veus, tot va per internet i tot va, diguem, molt dosificat en petits titulars, en petits àudios, en petits vídeos. I jo convido a qui tingui temps de fer-ho i ganes d'agafar un llibre, per molt llarg que sigui, i llegir-lo, digerir-lo tranquil·lament en un moment de calma. Ara l'estiu, per exemple, és un bon moment, ni que sigui a la platja, a la muntanya, a casa, és igual, i poder disfrutar de coses com, per exemple, la història de Barcelona. Anem a escoltar, doncs, una gravació que hem fet amb uns extractes d'un llibre de la història de Barcelona que ens porta Enric Calpena. I què millor que escoltar-ho des d'aquí del Tibidabo, en aquesta vista fantàstica que tenim des de la plaça dels Somnis de la ciutat de Barcelona.
Enric Calpena, Barcelona, una biografia. Barcelona!
No és difícil estimar la ciutat on has nascut i on has passat la infantesa. L'acumulació de records i de vivències fa que sigui extremadament senzill mirar-ne amb afecte els carrers, les places, les botigues, els bars, les esglésies, els museus, els colors i la llum, i sentir-la part d'un mateix. Barcelona, com poques altres ciutats del món, també gaudeix d'un do inhabitual. És capaç de fer-se estimar per persones que no hi viuen i que no hi han viscut, per viatgers, turistes, passavolants. És molt difícil trobar algú a qui Barcelona no hagi impressionat. Alguns parlen de la llum de la ciutat, potser perquè no coneixen aquells dies grisos de l'hivern barceloní. D'altres, de la barreja entre el gust burgès a l'estil de París i els colors, les olors i els sabors del tot mediterranis. Uns quants esmenten els monuments o les avingudes, com el Passeig de Gràcia, la Rambla de Catalunya i les omnipresents Rambles. En tot cas, acostuma a haver-hi una coincidència: l'encant dels barcelonins i el seu contacte càlid amb els visitants. És cert tot això? Barcelona és tan extraordinària o simplement està vivint uns anys d'esplendor com mai abans? La ciutat brilla en un moment en què la vella Europa ha perdut el pes que tenia en el passat, en què el Mediterrani es veu més com un problema que no pas com una solució, en què la barreja d'identitats i de cultures que defineix aquestes primeres dècades del segle XXI comporta unes tensions que resulten difícils de suportar. I tot i així, Barcelona destaca, enamora, refulgeix. Un dels motius d'aquesta brillantor es deu al fet que Barcelona no és gens uniforme. Hi ha tants ambients diferents que es fa difícil no trobar-ne algun que t'agradi i al mateix temps no apreciar aquesta heterogeneïtat. Barcelona és una ciutat relativament petita, però amb pocs quilòmetres quadrats condensa una gran varietat i permet viure un mateix fet, com per exemple la sortida del sol, de maneres ben diferents. Quan la llum comença a despuntar, les parelles felices i els borratxos infeliços trepitgen la sorra freda de la platja del Bogatell i la ciutat esdevé un indret abocat al mar, carregat de l'olor del salnitre i la remor de les onades. A Pedralbes, en canvi, enmig dels grans habitatges de luxe, els gossos borden i els passos ressonen en els carrers. A Gràcia, els noctàmbuls asseguts als bancs de la plaça de la Revolució fumen les últimes cigarretes mentre observen les passes apressades de la gent que va a treballar. A l'Eixample, els carrers rectilinis veuen el pas sorollós i atrafegat de les furgonetes de repartiment entre els edificis modernistes. Aquests ambients tan diferents no han sorgit del no-res. Des de fa més de 2.000 anys, Barcelona s'ha anat fent i transformant fins a esdevenir el que és a hores d'ara. Costa una mica imaginar com un indret aparentment petit s'ha acabat convertint en un lloc tan fascinant. Un mapa ens pot ajudar i el Google Earth també ens pot servir. Des de molta altura, la ciutat es veu d'un color marronós clar. Està encaixonada entre una muntanya no gaire alta, verda i frondosa, i el mar. Si encara ens enllunyem més, tenim la sensació que Barcelona forma part, simplement, de l'al·luvió deixat per dos rius, un de més gran, a l'esquerra mirant des del mar, i un altre de més petit, just a l'altra banda de la muntanya que tanca Barcelona. I si continuem enlairant-nos i canviant la perspectiva, percebrem que Barcelona està situada en l'única plana litoral que hi ha en molts quilòmetres al nord i al sud. Encara que avions i satèl·lits només fa 4 dies que es van inventar, aquest coneixement del territori s'ha tingut al llarg de tota la història. Els homes i les dones que van passar per aquesta plana a través dels segles eren ben conscients que era un terreny privilegiat, ben regat per rius i rierols, fèrtil, arrecerat del mar i ben comunicat. A més, el mar que banya Barcelona, el Mediterrani, és tranquil i navegable, i això no és un element menor. Una ciutat sense grans palaus, però amb edificis residencials molt atractius, on les celebritats són ben tractades, però no són venerades. Una ciutat republicana, encara que avui dia visqui en una monarquia. Una ciutat treballadora i burgesa al mateix temps. Això és Barcelona. Les dades oficials diuen que té una mica més d'1.600.000 habitants, que ocupa un centenar de quilòmetres quadrats, que és capital d'una comunitat autònoma d'Espanya. Els barcelonins, però, saben que viuen en una continuïtat urbanitzada de prop de 4 milions d'habitants, en una superfície d'uns 650 quilòmetres quadrats, i bona part d'ells senten que la seva ciutat és la capital d'un país, Catalunya. Aquesta estranya combinació de realitats i de sentiments fa de la ciutat i dels seus habitants un conjunt singular. Barcelona és una ciutat amb una ànima pròpia, una ànima que ha nascut d'una història diversa i conflictiva, d'una història profundament humana.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat.
I seguim fent programa des del Tibidabo, des de la plaça dels Somnis. Un plaer estar avui aquí. Un dia, com dèiem, fantàstic, perquè després de la calorada que hem passat aquests últims dies, doncs ara comencem a estar, jo fins i tot diria, amb els pèls de punta, amb la pell de gallina.
Estem a punt ja d'agafar una jaqueta, quasi.
Sí, eh?
Com ha canviat la cosa.
Clar,
de fet, el Tibidabo, clar, el d'estar en alçada, doncs ja té que això, sempre la temperatura estigui una mica inferior. Però és que, a més, el cel s'ha cobert. Nosaltres tot així estem a l'ombra, però a més fa vent. Vaja, tèrmicament ja signo tot l'estiu així, eh?
Molt bé, doncs anem a una mica de publicitat. Anem a escoltar alguna falca, que sempre és interessant veure la història des de la publicitat radiofònica. Tu te'n recordes el Gila?
Home, clar, i tant.
Doncs i tant. Anem a escoltar-lo.
Es el enemigo, se ponga.
Sí, senyor. Aquest personatge històric,
aquest.
També. Doncs vinga, anem a escoltar el Gila amb una falca del Teatre Villarroel, on feia doncs un estatge el 1989, i gràcies a les ones de la ràdio i algú que va enregistrar això, aquí tenim aquesta faca.
¿Está la abuela? Que se ponga la abuela. Mi abuela es otra solterona y sorda. Cuando la guerra cayó una bomba en casa, salió de los escombros y dijo, no dais portazos.
Así se han reído con Gil a más de 22.000 espectadores que hasta hoy han pasado por el Teatro Villarroel. Recuerde, venta de entradas en cualquier oficina de Caixa de Cataluña. Clientes del Servei Familiar, 25% de descuento. Prorrogado hasta el 19 de noviembre.
Doncs aquí teníem a Gila, amb un personatge, amb això del telèfon i la guerra, històric, eh?
Històric. Es el enemigo, se ponga. No, no, tanque no tenemos. Tenemos un tío bajito con un 600 que, bueno, que en vez de disparar insulta. Dice, no mata, pero desmoraliza. Era un geni.
Bé, era com treure punta a coses que tampoc es podien dir en aquella època, a l'època grisa de la dictadura espanyola, i ho va fer, doncs, d'una forma magistral. Magistral, i ens va ensenyar molt a tots, eh?
Doncs sí, ens va ensenyar molt a tots. Era una manera de parlar de coses cruels d'una manera amable i simpàtica, i en el cas de la guerra, doncs, era això, no? I ho convertia en una cosa com quasi de diversió, quasi, eh?
Vinga, seguim al teatre, i en aquest cas anem al Teatre Lliure i al Liceu, i ho fem amb la veu de Joan Anton Ramoneda des de Catalunya Ràdio.
El Gran Teatre del Liceu i el Teatre Lliure tornen a proposar un taller d'òpera d'alçada, Il Mondo de la Luna, de Joseph Haydn, amb direcció escènica de Iago Pericot i Josep Cavaller Domènech en la direcció musical. Del 3 al 9 de maig a la Sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure de Montjuïc. Venda de localitats a Servicaixa i de l'entrada.
Quina gran veu, la de Joan Anton Ramoneda, i a més, ara ho diem amb una mica de nostàlgia perquè se'ns jubila, és a dir, que una llàstima, i esperem que, encara que sigui des de la jubilació, pugui contribuir amb la seva veu a il·lustrar-nos.
Doncs sí, era d'aquestes veus de Catalunya Informació. A més, feia totes les síl·labes. També una manera de parlar, el timbre a part, també una manera de fer dicció diferent.
Bé, anem amb més falques i anem amb un document realment molt, molt interessant. I és un document que tenim gràcies a Mario Azañedo, tècnic de so de diverses emissores de ràdio des de fa molts anys, que, igual que nosaltres, crec que és un malalt de la ràdio i que li encanta col·leccionar arxius de so, digitalitzar-los i això, compartir-ho de forma totalment desinteressada amb internet, amb totes les persones que es van movent en aquest àmbit, que sens dubte és fantàstic perquè permet trobar coses que, si no fos d'aquesta manera, seria impossible localitzar i tornar a escoltar. Anem a escoltar falques de Ràdio Terrassa amb diverses veus, algunes molt conegudes, i escoltarem a la Clara Borrell, excompanya de Ràdio Sant Cugat, que és una de les veus corporatives de Catalunya Ràdio. Escoltarem a l'Àlex Blázquez, la que va ser també la veu corporativa de Ràdio Sant Cugat a la nostra emissora durant molts anys, doncs també apareix en aquestes falques, i també la veu, atenció, de l'Albert Parera, excompany també nostre de Mata de Pere Ràdio i actual cap de producció del grup Flash. Anem doncs al juny del 2001 per escoltar aquestes falques de Ràdio Terrassa.
Ràdio Terrassa, cadena zero. La ràdio és així. Vive el deporte en Radio Terrassa Ser Vallès con Vallès Deportivo, el número uno. Cada domingo a partir de las 12 del mediodía, fútbol, motor, balonmano, tenis, hockey, waterpolo, natación, baloncesto y todo lo que dé de sí el fin de semana. Vallès Deportivo en el 828 de la Onda Media. Dirige Ángel Cárdenas.
Des del 1987 treballo a Alba ajudant a les persones amb problemes amb les drogues. Les veus quan arriben desorientades, angoixades, malaltes. Les veus lluitar i patir per desenganxar-se i trobar un sentit a la vida. I després les veus al carrer i t'expliquen que han trobat feina, que han creat una llar i una família. És llavors quan et sents realment bé.
Alba necessita el teu ajut per seguir treballant. Fes-te soci d'Alba. Informa't al carrer Portal 934 o truca'ns al 93 731 3104. 731 3104. No el compra ningú i tothom el té.
No és una carta, però va directe a la teva bústia.
No és de la família, però sempre és benvingut a casa.
No parla, però tothom sap el que diu.
És gratis, però té molt valor.
És és a punt de sortir al carrer un nou número del Terrassa Societat.
Amb reportatges, entrevistes, esports, humor, anuncis, serveis...
No es cal res més per saber com funciona Terrassa.
Terrassa Societat, el periòdic de tots.
Puja la casa.
Aquest mes surt al carrer l'exemplar número 1 milió del Terrassa Societat, amb informació sobre la Festa Major, la premsa gratuïta a Europa, el golf de Torrebonica i mil i un temes d'interès. No t'entenen.
Aua, Timba! Acaua!
A tu t'agradaria viure la festa.
¡Quiero salir! ¡Quiero salir!
Però o no et deixen dir ni
molt. Tiene derecho a guardar silencio y todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra.
O senzillament es riuen de les teves propostes.
Y en la pista central, el mayor de los payasos.
Sorprèn a tothom i aprèn a viure la festa.
¡Oye, fiesta, hermano!
Escolta cada dissabte el Viu la Festa i viuràs la vida amb propostes que van des d'anar al cine o al teatre a visitar exposicions o participar en activitats solidàries. Viu la Festa, dissabtes de 12 a 2 a Ràdio Terrassa, Ser Vallès.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Quina veu la de l'Albert, és que mira que ho diem vegades, però és que m'encanta, realment té un timbre de veu fantàstic i té una manera de locutar les falques espectacular.
Què tal, Esteve? És genial la veu de l'Albert, és difícil d'imitar, perquè és molt complicada, però també jo crec que va quedar empapada d'aquest estil flash, sí. No? D'aquesta manera de parlar, però fa les falques amb una facilitat tremenda.
Bé, ara anem a fer una mica d'autobombo, diguem-ne. Anem a escoltar un document que em va fer molta il·lusió poder escoltar a través del podcast, en aquest cas, de l'altra ràdio de Cinto Niki. Com sap la nostra audiència, vam estar amb ell el passat mes de març i el que vam fer va ser tenir una xerrada interessantíssima amb ell en el nostre programa. Ens va il·lustrar sobre diversos temes i vam compartir amb ell moments d'àudio radiofònic fantàstics. I anem a escoltar com parlava precisament de nosaltres en el seu programa L'Altra Ràdio, el passat 16 de març d'aquest 2022.
Les més sinceres gràcies en el Jordi Casellas i a l'Esteve Llop, que presenten la Hemeroteca de la Ràdio a Ràdio Sant Cugat. Passat dilluns a les 12 del migdia va tenir l'amabilitat d'invitar en aquest qui us parla. La Hemeroteca de la Ràdio més recupera enregistraments de la ràdio dels anys 80, 90, més antics, tenen una col·lecció fascinant de documents radiofònics de casa nostra. Les més sinceres felicitats a l'Esteve Llop, Jordi Casellas, per aquest molt bon programa de l'univers radiofònic i per la seva estimació que compartim per aquest mitjà de comunicació.
Gràcies, Cinto. Recordem que és catedràtic d'universitat i, a més, anècdota curiosa. El Cinto era professor de l'Àlex Blázquez, excompany de Ràdio Sant Cugat, i també de Magda Méndez, excompanya de Ràdio Sant Cugat. És a dir, que el món és molt petit i ens trobem tots per tot arreu.
És així. Jo també vull agrair en Cinto també l'estimació que ens té ell, crec, cap al nostre programa. El vam seduir la primera vegada amb uns talls que es va quedar parat de com els podíem haver aconseguit. I la veritat és que jo també estic molt content de conèixer, de que ell ens estimi també la feina que estem fent i de poder fer moltes coses junts aquí en el futur.
Bé, si sentiu soroll de vent és perquè, recordem, estem fent aquest programa des de la plaça dels Somnis del Tibidabo, i també si aneu escoltant de fons crits que no n'hem parlat és perquè als parcs d'atraccions, no sé per què, hi ha molta gent que crida.
Sí, sí, crida molt.
A mi això no m'ha passat mai. La veritat és que potser hi ha gent que és més expansiva i és més expressiva que no pas un servidor, ho reconec, però mai m'ha sortit cridar.
Segurament, a mi tampoc, però vaja, jo crec que ja toca en un parc d'atraccions, doncs, que la gent es desinhibeixi, i per tant, si el cridar és una d'aquestes formes, doncs endavant i benvingut sigui, I hi ha en especial les atraccions ja destinades a això, a cridar i a cridar molt.
De totes maneres, jo crec que la majoria de veus que criden en aquests moments són o bé nens o bé dones.
Això també, ojo.
No, amb tot el respecte, sí. Però si us hi fixeu els crits, no sé si se sent una mica de fons, bàsicament som d'un to bastant agut.
Sí. No són crits de greus, de tipus Pavarotti.
No, això no.
És diferent.
Bé, ja que parlem de crits, anem a un altre tipus de crits. Anem a una gravació interessantíssima de Protagonistes, de Luis de l'Olmo, en un moment que hi va haver molt, molt de tensió i fins i tot violència a dins de l'estudi, en una entrevista que es feia el 1993 a Norma Duval. Una entrevista que es va fer molt famosa perquè hi va haver una sabata que va rodar pel mig de l'estudi.
Protagonistes, Luis de l'Olmo, hola, què tal?
Doncs anem a escoltar. Viatgem al 1993.
Son las 11, van pasando los minutos. Continuamos esperando aquí en los estudios de Paseo Pintas Rosales a Norma Duval. Norma, buenos días.
Hola, buenos días.
Sé que estás muy enfadada, serénate. Hace un momento se levantó Norma intentando abofetear a Jimmy Jiménez Arnau. Tranquilízate.
Te voy a partir la cara hoy antes de irme. Sí, y lo digo públicamente.
Sí, ya lo sé.
Y te la voy a partir.
Sí, por eso eres la nueva imagen del Partido Popular.
Y es lo que necesito.
Mira, tirando zapatos.
Está bien, ¿eh?
¿Tú te crees que esto es la nueva imagen del Partido Popular?
Déu-n'hi-do, eh? Sabates rodant per un estudi de ràdio. Què et sembla?
Això de la sabata no ho sabia en el cas de la Norma. Ho havia vist per la televisió en el cas d'un president d'Estats Units, de llançar-se una sabata.
Caram.
Sí, 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 però es veu que té un perquè. Té un perquè i ara no m'ho facis explicar. Però perquè no el sé. I no el recordo, però hi és. I en el cas de la Norma no ho coneixia, eh? Però atenció als estudis de ràdio, que malauradament se n'han viscut d'altres, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, escolta'm, ara que tinc una mica de fresqueta, podria dir fins i tot amb aquesta humitat que tenim i aquest ventet que ens arriba aquí dins, què et sembla ambientar-nos, pels que tinguin calor, al Nadal? Anem a escoltar un falca de Nadal de l'any 2004 de Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
De fet, jo sempre he dit, i no sé si pensaràs el mateix, que passem en un moment de l'estiu a l'hivern i de les vacances al sí. Nadal en qüestió de segons, pràcticament.
És així, de fet, sempre ho he dit, que de l'estiu al Nadal va molt ràpid, molt ràpid. Clar, també hi ha menys mesos, és cert, però vaja, és que a més de Nadal no se'n parla al desembre, se'n parla ja al novembre. A principis de novembre ja estàs parlant del Nadal, per tant fa que pràcticament de les vacances a parlar del Nadal hi vagin dos mesos, quasi bé, de les vacances d'estiu, eh?
Sí, senyor. Bé, ara proposo un petit repte, que és si tu et saps de memòria el telèfon de contacte de l'oient de RAC1.
El telèfon de
902-7474. No, això és Catalunya Ràdio.
Això és Catalunya Ràdio, company. Veus? No, clar, és que a veure, imagina't tots els telèfons.
No, sí. Si no els hem de saber tots. Bé, doncs anem a escoltar l'origen del telèfon, que em sembla que és el 902-477-100, si no recordo
sí,
malament. D'acord? Doncs anem a escoltar per què es va decidir escollir aquest número com a telèfon de l'oient de RAC1. Ens ho explica Xavier Bosch en aquest tall de l'1 de maig del 2020.
RAC1 celebra avui els 20 anys de l'inici de les emissions i ho fa recordant el més important que hem explicat al llarg d'aquests 20 anys. El primer cap de continguts de la ràdio, Xavier Bosch, ha explicat un dels secrets de RAC1. Per què el telèfon del directe dels oients és el 902-477-100?
Si us hi fixeu, el telèfon que tots els oients de RAC1 se saben de memòria, el 902-477-100, respon bé el 902 a la trucada, no? El 477 és el número de la Diagonal on som, aquest gratacels de la Torre Barcelona, i el 100 és perquè ens havien assegurat, jurat, promès, garantit que tindríem el número 100 del dial, que corresponia a Cadena 100, que em sembla que formava part de la COPE, i que aquell dial seria per nosaltres, per RAC1, i per tant vam posar el telèfon confiats que el 902-477-100 seria perquè nosaltres estaríem un lloc molt xulo del dial.
Doncs mira, ara ja ho sabem.
Doncs no ho sabia això. Ho vaig conèixer a través d'aquest tall, home, molt original, i déu-n'hi-do quina trastada, diguem-ho així, que després d'haver posat el telèfon.
Quina gràcia, quina gràcia.
Esperant això i no fos, eh? Per cert, perdó, que ve algú per darrere. Hola, Esteve, que puc anar marxant ja, jo?
Oh, doncs potser sí, perquè és que ara ja la música la deixem ja pel final.
Ets haig d'anar pujant cap al Pirineu, company.
Doncs te n'has d'anar cap allà si vols anar a fer ràdio des de Camp FM, efectivament.
Vale, perfecte. Adéu, que vagi bé, adéu.
Vinga, seguim ara amb una falca també interessant, perquè és una emissora que ja no existeix. Ràdio Miramar, FM i Olé. I també després un fragment d'un programa que presentava Julio Bustamante. I això ens ho comparteix Mario Azañedo.
Hola amigos, muy buenos días. Saludos cordiales de Miramar FM y Olé, la emisora de la música española que se pone en marcha en este momento y que ya les acompañará a lo largo de todo el día y hasta las 12 de la noche. En el control de sonido, nuestro buen amigo Diego Santiago. Y hablándoles aquí, como todas las mañanas, desde el micrófono, Julia Bustamante. Empezando hoy con la voz de Nino Bravo. Te quiero, te quiero.
La Maroteca de la Ràdio.
Ràdio.
Jordi Casellas i Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat.
Estem fent una edició de la Maroteca de la Ràdio des de la plaça dels Somnis del Tibidabo. Gràcies per escoltar-nos i estem, de fet, ja acabant pràcticament el programa d'avui. Anem a fer encara algunes pinzellades d'alguns temes que teníem preparats. Anem a parlar, per exemple, d'un programa que ha tornat aquest 2022 a Matadepera Ràdio, amb el qual hem celebrat el 25è aniversari del Track Dance, un programa que jo mateix vaig realitzar el 1997 des de Matadepera Ràdio. I anem a escoltar algunes trucades que rebíem aquell 97 en directe a les nits del dissabte des de Matadepera Ràdio. Unes trucades que ara després comentem ràpidament amb el Jordi.
Hola, bona nit.
Buenas noches.
Ei.
Ei.
Com va això?
De guai.
Bé, no?
Bé, bé.
Què tal?
De guai.
Bé.
Ja ve, que llame la peña, partir l'aire a saco.
Mira, em sembla que en tenim un.
¿Qué ve ahí? ¡Aculo, tío, qué haces! ¡Ey, la pequeña por ahí abajo!
¡Bájate, tío!
¿Quién hay?
Tío, piñata curra, Kelly, un, dos, tres, Kelly.
¡Oh, que te calles, dos ventas saco, emo! ¡Eh, nena!
¡Abrán, que soy yo, cabrón!
¡Nena, pónganme, pónganme!
¡Venga! ¿Qué?
¡Oh, que dice tu marido a la fiesta!
¿Qué?
Vamos un ratillo, ¿no?
¿Qué?
Vamos un ratillo, ¿no?
¿A dónde?
Tu pariente ha llamado al programa y ha dicho que vayamos a una fiesta, tío.
Sí, ¿cómo vamos?
Mi carro, mi carro.
¿Perdón? Vale, vale, vamos con el coche el Mera, de guay.
Venga, vamos ahí o no.
¿Eh?
Llámala y dile que te dé la dirección.
Ha dicho Doctor Ferran.
Vale, después el foro.
¿Vale? Vale. El foro, ¿me paga el foro, de guay?
Ya veremos.
Doncs tothom entès, eh?
Bé, DJ i jo.
Sí.
Au!
A veure, situem-nos una mica, pels que acaben d'escoltar aquesta bestiesa. Això eren trucades que es feien en directe a les nits de dissabte en un programa que feia a Matadepera Ràdio, que el presentava DJ Llop, és a dir, jo mateix, però amb una colla de gent al darrere que agafava aquestes trucades i les posava directament en antena. Què passava? Que hi havia dues línies a Matadepera Ràdio i que utilitzàvem de manera simultània perquè els oients poguessin parlar entre ells i la majoria es coneixien.
Era més que un programa de ràdio, allò era una quedada, com es deia, era una quedada en l'estudi de ràdio on, doncs això, a part d'intentar fer un programa musical, es convertia també en una festa dins del propi estudi. Molt bons records d'aquella època, eh?
Bé, va ser impressionant i per això vam voler fer un retorn diferent, en diferit, diguem-ne, perquè no hem fet aquest programa en directe, recuperant algunes de les gravacions d'aquell 1997, d'aquest Track Dance, i també doncs fent de nou algunes mescles de música dance i house. Això ho podeu recuperar quan vulgueu des del podcast de Matadepera Ràdio. Bé, doncs estem ja acabant el programa d'avui, ara sí, i marxarem donant les gràcies, Jordi, a tota la gent del Tibidabo que ens ha permès fer aquest programa en directe, tot i que s'emetrà d'aquí uns dies a Ràdio Sant Cugat, i ens fa molta il·lusió haver estat en aquest emplaçament màgic, en aquest lloc tan bonic, amb aquesta vista de Barcelona espectacular, i on tantes vegades hi hem pogut disfrutar amb la família, amb els amics, de les seves atraccions.
Doncs sí, i volem agrair personalment doncs, a Fernando López de l'àrea comercial, que vam intercanviar doncs, tota una sèrie de correus electrònics que han pogut facilitar avui estar aquí, a Bruno Querol, cap de parc, i també a la gran ajuda de l'Andreu, que ens ha donat un gran cop de mà per muntar tot això. Per tant, moltíssimes gràcies a tots, moltes gràcies també a la gent que s'està apropant per aquí i ha fet una mica de fotografies i ha tingut curiositat pel nostre programa, i que desitgem això, que tothom que esteu aquí doncs acabeu de passar un gran dia aquí al Parc Tibidabo.
I marxem a un tall de Ràdio Club 25 en un especial 20è aniversari d'aquesta emissora quan encara existia, que es va realitzar el 1999 des del 95.6 de la FM Ràdio Club 25. Amb aquest tall marxem a l'audiència, us esperem doncs el proper dilluns a la mateixa hora. Que vagi molt bé.
Doncs que vagi molt bé, gràcies a tothom i adeu, Tibidabo.
Hoy celebramos el 20 aniversario, el día 1 también hubo programación especial. Y lo primero que sonó fue esto. ¿Qué te recuerda eso, Lola?
Hombre, la primera sintonía de Radio Club 25.
Qué pasión, ¿no? Qué energía.
Yo todavía no estaba, ¿eh?
Pero yo no estaba. Pero qué entrañable, ¿no? Recordar toda la gente profesionales que han pasado por aquí durante estos 20 años, ¿no?
Sí, porque además precisamente en estos días que estábamos haciendo un poco de memoria de la gente que había pasado por Radio Club 25 durante estos 20 años, nos ha salido una lista de aquellas, bueno, por decirte nombres, pues, por ejemplo está Miquel Calzada, más conocido como Mikimoto. Alberto, también está Carles Cuní, Fernando del Collado,
Alberto Maya,
Jordi Casuliva, Juan Luis Ferrer, bueno, un montón de...
¿Y toda esa gente va a estar esta noche en Luna Mora?
Pues sí, sería interesante.
Vaya, todos,
ya lo saben.
Vaya, a partir de las 12 en el Luna Mora, en el Puerto Olímpico, debajo de la torre del Hotel Ars, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿y qué va a pasar esta noche?
¿Qué va a pasar? Bueno, pues al hablar de una emisora musical y que acaba de cumplir 20 años, lo más significativo pues es que suenen estos 20, la mejor música de estos últimos 20 años de Radio Club 25, que bueno, imagínate toda la música que hay para parar un tren, como se suele decir. Y bueno, luego aparte se acaba lo que es el pasaporte del Club 25 FM, la gran aventura, y eso significa que el ganador que más puntos ha conseguido en ese pasaporte se va a llevar 3 millones de pesetas.
¿3 millones de pesetas?
Sí.
La Maroteca de la Radio.